esa condición no fue respetada.
Amb aquesta informació haurem arribat a les 4 i 4 minuts. Tendreu més informació actualitzada al proper butlletí quan siguin les 5. Mentrestant, vos deixam amb el programa d'entreteniment Tentol.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Heu de saber que els dinars i sopars de Nadal molt sortiran enguany cas. Els aliments tradicionals d'aquesta època arriben a preus màxims històrics.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Amb la segona hora de Tentol, aquest programa avui especial en aquesta vesprada de Nadal. Queden poques hores per aquesta nit de Nadal. Demà és Nadal i nosaltres som aquí en directe a TV3 Ràdio. Tenim a Níker Hernández, el control tècnic, que també és un home que sempre mos acompanya per Nadal. I si fins ara han jugat amb les paraules, ara toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Si arriba el moment de passar l'actualitat pel cas de l'equip de Tentol, i tot i que avui no n'hi hagi molta d'actualitat, perquè és un dia complicat, sí que ho farem amb en Xisco Nadal, amb en Celestia Lidé, i amb en Miquel Jum.
Bon dia.
Sempre n'hi ha d'actualitat.
Sempre hi ha coses.
Els serveis comptar, informatius. Sí, sí. Aquí ben informats de tot, perquè no se'ns escapi res, però hi ha èpoques de l'any que hi ha més coses per comentar.
No, els carrers i les cases fan fum.
Bullen.
Bullen.
Mm-hmm. Sí.
Mai més ben dit.
Sí.
Perquè hi ha molta de gent que pot ser, té un olla de brou en el foc.
Ah, ja han fet el brou avui de matí, el fan ara...
Sí. Tu ets més de brou de primera hora o de deixar-lo per el darrer moment perquè facis darrer xup-xup quan tu arribes?
Jo ho deixo tot per el darrer moment, ja ho sabeu. Però jo no faig el brou, perquè nostre.
Fas altres coses.
Sí. Mm. Sí. Ok, bé, no moltes. Vaig convidar, vaja.
Una cosa, no sabia ser un secret.
No.
Sabies que hi ha gent que t'està escoltant.
Jo faig brau, però faig brau pintura al febrer, al novembre, però no faig el brau de Nadal, exacte.
No, avui hi havia nervis en el mercat de l'Olivar, que he pegat un bot, a veure com estava un poc l'ambient, i clar, hi havia nervis perquè hi havia molta gent, més gent que... feia un vermutet que anava a comprar, però també molta gent que anava a comprar moltíssima, i clar, diu, ai, els escaldons, ai, me'n falta això, allò, ai, que no he trobat api.
Clar, si
que
vas amb presses, has d'afegir una hora més o dues de cor.
Sí, exacte, però també dius, si vols comprar producte fresc, ho vols fer a darrera hora, que també s'entén. I per això avui enviem una ferrada.
També has de tenir temps. Sí. Clar, si aquest darrer dia has d'anar apurada o apurat, també voler-ho fresc, però no tenir temps, és anar amb la llengua de fora tot el dia. Jo és que m'estim més congelat. Avui de matí...
No, i no passa pena.
No, avui de matí hem parlat en so de fa, quan en Rubén Sánchez ja ha dit que si tu preveus els menús... t'haguessin pogut sortir un 40% més o menys com més barats, que no comprar-ho ara.
Si
tu
compres ja fa un parell de mesos,
si tu compres congelat i ja ho guardes i ja ho tens.
Mira, jo dilluns vaig passar de camí cap aquí per Pere Grau i hi havia gent, però no hi havia cos, podies comprar perfectament.
Ja,
era dilluns,
ja han començat les vacances. Ja han començat les vacances.
I ara avui he passat.
Molta gent.
I ja estava estivat.
Sí, estava estivat.
És així. Però també avui és un dia que la gent aprofita per veure't sense els amics, i fer una trobada, una picadeta.
I jo me deman, cal aquesta pressa...
Cadascú...
Aquesta escorreguda.
No, i sobretot aquesta precipitació que mos enveix quan s'acaba l'any, que gent que pot ser nervi fa 3 mesos, abans de 2026 mos han de veure, i resulta que tens les 3 darreres setmanes un sopar cada dia, que no hi ha cos que ho pugui resistir. Si no mos han vist els darrers 5 mesos...
Mos han de veure aquestes festes.
Clar, si no mos han vist els darrers 5 mesos, pot ser... És que han de passar 5 mesos més perquè mos vegem. I no passa res, no ets ni més amint ni manco. Senzillament és que les agendes, de cada vegada, algunes són més complicades. Sí.
Bé, queda dit. Ara, però, començam aquesta taula de redacció parlant precisament dels preus dels aliments que tenen aquestes festes de Nadal. Ja s'atraca desembre, però un test irà a Nadal. Ses festes en família i podrem ballar. Però hi ha una cosa que no es pot passar per alt. Hi ha una cosa que no es pot passar per alt. Que no mos falti mai sa salsa.
Tot i que la inflació d'aquest...
Que no mos falti mai sa salsa de Nadal. Això m'ha agradat.
Bona intenció.
I deien que tot i que la inflació d'aquest 2025 no ha estat tan pronunciada com la dels darrers anys, el que sí que ha augmentat i molt és el preu dels aliments típics d'aquestes festes de Nadal. Segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, el preu de qualcuns d'aquests productes ha arribat a màxims històrics. Des de l'OCU expliquen que si tradicionalment era el peix el producte que moltes famílies no podien permetre's, enguany també ho seran les cans.
Sí, no és que el peix hagi baixat de preu.
No, també ha pujat. També ha pujat.
Que la carn és més cara que mai.
Algunes peces de vedella, el me o l'endiot han arribat als seus preus màxims en la història. La porcella, segons informa IB3 Notícies, és el plat més car que poden posar a taula. El mercat de l'olivar, per exemple, val 140 euros una peça d'entre 5 i 7 quilos. I és per això que moltes llars a moltes cases han decidit decantar-se pel pollastre farcit, que val 30 euros sense ossos i un farciment ens pot costar prop de 15 euros, explica aquest mateix reportatge que dèiem d'IB3. També han augmentat el preu d'algunes fruites tradicionals d'aquestes festes. Són la pinya i la magrana, que solen ser presents a molt de dinars i sopars de Nadal i que també han arribat als seus màxims històrics.
Exacte. I mira que m'agrada...
M'han deixat torrons i aquestes coses que sí, també han augmentat un munt de preu.
Però és veritat que ha augmentat per els dolços, al cap i a la fi, solen ser els productes, si no són d'una qualitat molt alta, solen ser més barats.
Sí, sí, això sí.
Que la carn i el peix. Però el que és proteïna...
Sí, sí.
Enguany mos podem aferrar perquè, déu-n'hi-do, sobretot com d'en sa vedella, armè, sandiat i porc... Són cas, i són els més cas de la història que nosaltres el manco tenen constància per Nadal.
Clar, però tornem a la reflexió de sempre. Abans, celebrar Nadal tenia un sentit, perquè durant tot l'any no hi havia de tot. Arribava Nadal, podies menjar neules, podies menjar torró, podies menjar segon quin tipus
sí,
de carn.
Sí, era una excepció.
Se feia un pollastre farcit, un pizzany...
I era fer festa. No
era fer festa.
No era consum.
En canvi, ara... Nadal és tot l'any.
Sí, sí. Pots menjar
tot l'any, pots menjar allò que vulguis i tenim uns supermercats amb un malbaratament alimentari que fa feredat, perquè cada dia tiren camionades i camionades de menjar. Imagina. Que no el poden vendre. I decideixen no cedir-lo. Però això seria un altre debat. Però ara Nadal perd el sentit. Jo me demano...
Sí que no...
Per què han de menjar gambes a 80 euros el quilo precisament ara i no menjar gambes a 15 euros el quilo d'aquí 4 setmanes, me demano.
Perquè
fa
festa.
Per fa festa, sí. Sí, que ve que faràs la sopa farcida o faràs
porcella
i no reuniràs tota la família el mes de març. Podries fer.
Sí, però hi ha famílies que fa 20 anys que mengen gambes per Nadal. i gamba nostrada. Què fas? És que enguany no n'hi ha. Perquè,
ui,
perquè...
Ja,
pensis que ara ha fet una pregunta bona.
Ja no serà Nadal.
La festa és el menjar o la família o, i els amics?
Exactament. No, tot, tot, però tot suma. Però si tu
per què no normalitzam sopar de pizza?
Per dia de Nadal.
Sopar de pizza congelada. O un pan boli, però...
Pan boli amb una gamba.
No, no, o un pan boli en companatge barat. Res de cans fredes. És a dir, això ara no vull xafar la guitarra, desnegoci dels embotits, etcètera. Però...
No, de fet, ja l'hem comprat.
Però gent, normalitzem que pot ser avui...
Amb embotit envasat.
Jo
no
que
és un bon pan boli.
Jo no he dit que sigui envasat, això ja ho has dit tu.
Ah.
Ha dit més barat.
He dit més barat. Ah, va, dintre barat, barat. Veia l'etiqueta d'un euro.
No, però que no, no cal que sigui un 5 jotes.
No.
Com, és que l'altre dia, és igual, varen demanar un platet de formatge...
No vol que tinc aquí,
que
eh?
No,
que mos...
No. El va demanar el meu ropit, ja està, i sí. No passa res.
No.
Un plat de formatge per tenir a taula,
sí.
I el que ha costat el plat de formatge, te podies comprar dues peces de formatge d'aquí dues setmanes.
Sí.
I ja és perquè el tens fet, l'has comanat i... És com tot. Jo me demano, lo important no és reunir
a la gent,
bon gent que estimes.
Intues.
Home, tant li agrada.
Que complicat, de vegades, que complicat és fer feina amb aquest partener.
Qui més, qui manco.
Com jo tenta xisco.
Sí, gràcies, Junquers.
Se pot menjar pizza congelada, que no passa
no,
res.
I qui diu pizza no. Se pot menjar llom en col.
Podeu
menjar... Nadal pot fer llom en col.
Però no, menys, no menjaré de pizza congelada. Jo no sé ni què hi ha de menú.
No, però no ho feim. No menjar.
Me sorprendran, segur.
Perquè no fa Nadal. Supòs.
Potser mos haurien,
sí,
de replantejar,
si la decores,
mos haurien de replantejar els sentits Nadal.
Mm.
Jo, per exemple, ara que la magrana estigui cara, no ho entenc, perquè jo fa 2 mesos que mai magrana.
I no són barates mai, no, les magranes?
Jo no sé què valen, perquè a mi me'ls duen directament de sort. És a dir, sort du, és a dir, el meu hortolà du la magrana que no, i ma mare s'encarrega de desplogar-la. Per tant, jo...
De totes maneres, jo per Nadal mai havia menjat magrana.
Ni treus el
passó
amb tu, la magrana.
Jo per Nadal mai havia menjat magrana. És a dir, la magrana se menjava...
Que no ho ha de fer.
Se menjava per tardor, ben que dius.
Sí, perquè ara ja no ni ho sabia. Però bé, avui menjarem aglans dolços. Ara...
Ui, sí. Que per cert, aquest xerra de la magrana no hi ha res més bo, que això m'ho descobri na Fanny Pons quan vaig passar per la seva consulta, que maduixes amb magrana,
sí?
I si tens gers els mescles 3 fruites vermelles i els hi poses una mica de vinagre de Mòdena, introduixes aquesta raresa que ve d'Itàlia i són de les millors postres no calòriques que t'ha estat en la meva vida. Perquè el vinagre potencia el gust dels àcids d'aquestes fruites i el crecret de la magrana en la maduixa i els gers, espectacular. No cal fer un mousse, ni cal menjar, jo què sé, torró de 14 euros a barra. Mira que senzilla seria la vida
comprar vinagre
si
de Mòdena.
Se la dona.
Bé, menjau allò que vulgueu cuinar, perquè
exacte.
Una ferrada totes les persones que cuinen, sí. Avui...
Allò que vos cuinin.
Sense elles.
Una abraçada a ma mare, que du tot el dia preparant els calamars farcits avui vespre.
Sí, no seria.
Una cosa que menges cada setmana, tu, crec.
De vegades, sí.
Ah, sí? A que nostre també n'hi ha.
Veus? És que...
mira, s'ho parlem de lo mateix.
Exacte, és que hi ha plats que fan Nadal.
Per estar plegats.
Però és cert que jo em menjo vit de calamars farcits, perquè em fa humana.
Ja no tant. No.
I de bon profit a tots. Ara hem de parlar d'una nova moda, la dels cafès silenciosos. A veure, ja tenim la panxa plena, Xisco.
I és el moment de fer un
cafetet.
Exactament. Sí, és una altra d'aquestes modes que ens arriben des dels Estats Units. Ara els cafets silenciosos de Silent Coffees guanyen terreny a ciutats com Nova York, consolidant-se com una alternativa híbrida entre coworking, és a dir, un espai on fer feina, biblioteca i cafeteria. I és que enmig de l'enrenou de les grans ciutats, aquests cafets silenciosos sorgeixen com a refugis per a aquells que cerquen concentració, descans o, senzillament, tranquil·litat. En aquestes cafeteries està prohibit xerrar i només es permet música ambient molt, molt suau. L'Organització Mundial de la Salut, l'any 2018, publicava la Guia del Renou Ambiental, que explicava que el renou no és només una molèstia, sinó un problema de salut pública. L'Agència Europea del Medi Ambient també assegura que, en un estudi, que l'exposició al renou ambiental té efectes adversos sobre la son, la funció cognitiva i la salut mental. Aquests cafets silenciosos s'han aprofitat de l'augment de la necessitat que té la població de trobar espais d'on fugir del renou per estudiar, fer feina o, senzillament, tranquil·litzar-se.
Mm-hmm. Què trobeu? És una moda que arribarà? a Europa qualque moment, i quan dic Europa també m'ho refereixo a les Balears.
Depèn de quina Europa. No és el mateix l'Europa del Nord que l'Europa del Sud.
Ho dic perquè l'Europa del Nord pot ser que arribi a banca aquí, no ho sé.
Però ja n'hi ha.
L'Europa del Nord no ho necessita. Ho dic perquè jo aquest estiu que vaig a Oslo i després vaig anar a Somorropito a Copenhague, és a dir, el que és el nord d'Europa, no sents renou allò.
No, els nins no criden.
Els nins no criden, els nins no s'obraen, els nins no s'atupen.
No ploren.
Jo el que sé és que jo si vaig a fer un cafè i vaig per xerrar amb la gent, per xerrar amb els amics, i per sentir renou.
D'entrada és avorrit, un bar han de passar coses.
És un, és un concepte diferent.
Si vull estar en silenci, vaig a casa meva i me'l feia tot solet en el menjador, i ja està, no passa res.
Entenem, Miquel, però és que aquest és un concepte diferent.
Sí, sí.
Això són normalment persones nòmades digitals que necessiten un espai tranquil per fer feina, i, per tant, han de mestir aquells llocs que Pentura no troben a casa seva, o no volen, o no ho sé.
I de, pot ja ser, només pot ser, haurien de no fer la vida nòmades tan fàcil en els nòmades digitals.
Exacte, jo penso igual.
Perquè aquests nòmades digitals el que estan fent és que fugen de casa seva on fa fred, on no els agrada estar, se'n van a altres indrets, pugen els preus del lloguer, pugen els preus del cafè, etc. Perquè abans podies trobar un cafetet per 1,25 € més o manco, i ara ja, per manco de 3 euros, no pots anar en això que s'hi diuen ara cafeteries d'especialitat.
I hem d'anar a fer renou, però fora entrades, des d'esquerrer.
Sí, una manera de
manifestar. Una manera de protestar. Posar-se a les cafeteries d'especialitat per noms musicals per fer una cacerolada.
Exacte.
Fins que entengui que a fer feina que a seva.
A que seva.
Clar.
I això rà molt fort.
Una taula amb un escritori.
A un espai per fer feina.
Exacte. Però ja en veu molts.
Una oficina, com se deia.
Fa temps.
Sempre.
Veu molta gent. Fem feina.
Moltíssima, moltíssima. Per això ha sortit a Nova York. Ha sortit aquests espais perquè necessiten un lloc per estar. I aquí a Balears també passa, perquè hi ha moltes persones que són nòmades digitals, que fan feina fora, però viuen aquí, i per tant necessiten un espai per fer feina. I van a moltes cafeteries. I moltes cafeteries ja no accepten ordenadors perquè això no passi.
De tota manera, com a ésser humà, és a dir, varen passar de lo que era l'edat de pedra cap endavant en el neolític, perquè les tribus varen deixar de ser nòmades per ser sedentàries, varen aprendre a domesticar animals, varen aprendre a conrear terrenys.
A caçar.
I ara, en el segle XXI, resulta que és que tornaven una altra vegada a l'edat de pedra, que gent transhumant, com si fossin ovelles, fent voltes per tot el món, fent que pugis preu del lloguer i es preu del cafè. I dius, pot ser, com a raça i com a espècie, mos hauríem de repensar una miqueta tot plegats que hem fet amb aquest món nostre.
Sí.
I Nova York, recordem, mica del capitalisme, tot allò que faci lo de dòlar, ja els hi va bé. Però jo, que he fet silenciosos... No ha, és a dir, a l'estat espanyol no ha funcionat el vagó silenciós de Save, te penses que funcionarà, te penses que funcionarà un cafè silenciós. Clar, és...
Serà complicat. Però bé, què he dit? Acabam aquesta taula de redacció explicant-vos la curiosa història de com la música dels Beatles va arribar a les plataformes de streaming. La música dels Beatles sempre va bé escoltar-la i sempre és una companyia. I avui tenim una efemèride, Miquel.
Exacte. Avui fa just 10 anys que la música dels Beatles va arribar a les plataformes digitals. Sí, com si fos un regal de Nadal. Va ser el 24 de desembre del 2015. I si sabem que Spotify va ser fundat el 2006 i que 9 anys després ja tenia milions d'usuaris, poden dir que els Beatles varen arribar molt tard, però molt, en aquesta plataforma.
Sí. I ara m'ho explicaràs per què, per què varen arribar tan tard, perquè és el grup més escoltat del món.
Exacte. Segons informa un article de les 40 principals, que avui em puc llegir, durant molts d'anys la manca de la seva música en aquestes plataformes de streaming va ser tot un símbol, perquè mentre tots els grups clàssics ja s'adaptaven en nous formats, els Beatles no ho fan, i els seus components no tenien molta pressa per fer-ho, perquè aquests nous models de consum semblava, en aquell moment, que eren fets només per joves.
Era un poc reticents, allò era com quan van arribar al mòbil, que va, no, que hi havia gent que deia, jo, mòbil, no entendré mai. per favor. Ja, mira, per què no m'esteu mòbil? I ara, clar, qui no té mòbil?
Exacte. Però bé, el 2015 va passar això mateix. Van passar un grapat de coses que els van obligar a prendre una decisió ben important. La primera era l'evidència que l'streaming no només era una moda d'aquestes passatgeres, ja era la forma principal d'accedir a la música per milions d'oients. La segona, que varen veure que era necessari per a la seva supervivència cultural. Així ho explicaven. No se volien convertir en una banda venerada però desconeguda per a les noves generacions.
Clar. Que si no hi ets, què passa? Que hi ha molta gent que te deixa d'escoltar.
Els joves només escolten música per internet, per YouTube, per Spotify. Si no hi ets, com si no existissis. I la tercera, i molt important també, un motiu econòmic.
Home, que és més important,
sí.
Però bé.
L'streaming començava a generar ingressos seriosos en els grups musicals. I en els Beatles no els va fer falta fer gent de publicitat.
No van haver de posicionar-se.
No. Només el gest de publicar la seva discografia ja va ser la gran notícia musical de set setmanes i dies i mesos posteriors, quasi, a nivell mundial. La música dels Beatles va ser publicada a les grans plataformes, se va reordenar, ressignificar, i també va retornar en aquest grup, en el centre de la conversa, i que tornés a present a la vida quotidiana. Ara, 10 anys després d'aquest fet, els Beatles, atenció, tenen més de 32 milions d'oients mensuals. Només a Spotify. Wow. Només a una d'aquestes plataformes, que n'hi ha moltíssimes.
32 milions d'oients mensuals.
Sí. I la seva cançó més reproduïda és aquesta que escoltem de fons, Here Comes the Sun, que m'ha sorprès que sigui aquesta, perquè jo crec que n'hi ha d'altres que...
Que són més conegudes.
I més importants per la
música.
Més
populars,
segurament. Sí.
Però mira, Here Comes the Sun
és una gran cançó.
És una gran cançó i guanya. I per moltes les altres cançons, perquè ja acumula més de 1.500.000 d'escoltes. 1.500.000. Molt de números.
Deu ser perquè molta de gent que fa ioga la posa quan t'acabes a classe.
I perquè deu sonar molt de TikToks, també.
Ah, sí?
I si una cançó sona a TikTok, tots els joves l'escolten.
Però l'heu sentit, aquesta de TikTok?
No, jo no tenc TikTok. Però segurament soni molt de TikTok.
Que, per cert, s'ha acabat l'any i nosaltres no hem fet el videoclip de Aitana, que ara tothom l'està fent en superestrella.
No ha acabat l'any.
Jo no ho sabien, això.
Tothom està fent...
No ha acabat l'any,
Tothom està fent la cançó superestrella de Aitana.
Què hem de fer?
Que és?
Que van cantant la cançó entre tots, fan un lit d'app, ara s'ha tornat a posar de moda. Fins i tot ella, que ha estat per Londres, s'ha autoparodiat, que ja m'assembla meravellós. És a dir, que ella mateixa faci el seu tren,
si vols,
una fantasia.
Ara que 4 dies que tenim de vacances...
Mos gravam des de que nostra i mos anem passant els plànols.
L'estudiam i la setmana que ve a les 3, abans de començar el programa...
Si no, podeu fer aquesta
de Beatles. És que és una fantasia que ens ho porteu i que puja-la.
Ah, sí, l'havia sentida, sí.
L'altre. Jo que volia acabar avui amb música dels Beatles, pensant...
No, escolta'm els Beatles, la nostra directora vol els Beatles. Torna'm en els Beatles, Iker, per favor.
No, deixeu anar, està bé. Jo crec que una vesprada de Nadal que estava escoltant Beatles, aquesta efemèride fantàstica.
Mem, Aitana, avui segur que sonarà molt.
De tota manera, els Beatles tenen la fortuna d'haver triomfat quan encara no hi havia Spotify, perquè, clar, no és el mateix tenir reproduccions que la gent compri els teus discos, és que són coses diferents. Perquè ara, qui compra discos o qui compra CDs, és que ja ni se'n fan.
Compra subscripcions.
Això, com per no ser-hi. No, se'n van adonar compte, un poc tard, però crec que la caixa els haurà fet...
Sí, però jo m'ho demanat seguidors dels grups que sorgeixen ara. Són tan seguidors com els grups com quan seguien els Beatles, recordem, els creadors del fenomen grup, i que l'altre dia en parlàvem amb en Nadal Suau, arran d'aquestes coses velles per les que matar, que parla precisament d'això, del fenomen grup, i ara... No ho tenim tot tan fàcil que no ho valoram. És a dir, com que ho tens a un clic de ratolí, quin ratolí més meravellós, seguim en sair accentuada.
I estan més dispersos.
En canvi, abans te compraves un disc i l'escoltaves.
Sí.
Jo me'n recordo, quan me van regalar els discs de Viceversa,
durant un any,
Tu piel morena sobre l'arena, és que el vaig escoltar
sense...
Sí, a més, perquè era el disc nou que tenies.
Bé, n'hi ha de fenomen fan encara, sobretot per xarxes socials.
Ara que en Junca riu de que fos viceversa, també varen regalar els tres discos de Campeones, que eren set sèries de Telecinco d'un temps.
Mira.
Allà van con el balón en los pies, clasca. Era una altra època.
Sí, sí. Era una altra època.
Però bé, avui hem posat un pot de música i ara fem un temps.
Quin és el teu moment de Tèntol?
Hola, som en Biel de Cucorba. Som de Muro. I el meu Tèntol preferit és aquell que faig cada dia que puc després de dinar, que és la migdiada, aquell moment fantàstic de pegar una bona becadeta, si pot ser, que ningú me llevi aquest Tèntol.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. La nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic, seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Avui anirem a la perruqueria. Recordeu-ho, mai no és peluqueria. La paraula correcta és perruqueria. I la persona que hi treballa és el perruquer o perruquera. No peluquer ni peluquera. Començarem amb els termes més habituals d'aquest àmbit. Hi ha diversos tipus de cabells i maneres de lluir-los. Llisos, arrissats, amb essa sorda i començat amb A, no rissats. O viciosos, que no són tan reulls com els ben caragolats. Quant a la llargària, poden lluir-los curts, còmodes i fàcils de pentinar. O llargs, i no melena, que és un castellanisme. O mitjans, ni curts ni llargs. També convé tenir cura dels cabells trencadissos, en castellà quebradizos, i dels grassos, que segurament necessitaran productes específics. I recordeu, els que en saben són els especialistes, els perruquers i perruqueres. Ja ho sabeu, terme explicat, terme acabat.
Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
I ja el tenim aquí, Tomeu Mesquida, com estàs?
Molt bé,
ben tornat, molt d'anys.
Igualment.
Gràcies per ser avui aquí, abans de... Avui tens sopar,
sí,
demà
però
dinar...
Sí, però no tots som de dia senzilla. 25 i 26. Uh-huh. El vespre de Nadal fem poca cosa.
Poca cosa. Que,
cap problema.
Molt bé.
Sí.
I a més, vos has duit un aperitiu, no sé si dir-ho
sí.
així.
Bueno, amen, que vos pareix. Avui vos he duit un fruit que és humil, ho direm així, menys si en Xisco està d'acord, que és una cosa que un temps sí que se menjava i que jo crec que té potencial per ser un aliment de futur, ¿vale? Que són els aglans dolços d'usina. Avui, només vos ho volia presentar i en xerrarem un poquet perquè és un tema que dona per si i més endavant un poc xerrar de reproducció, d'empels, de plagues, de malalties, ja donarà per un parell de seccions.
Té tot això que has dit? sí, clar.
Sí, és que és una cosa molt desconeguda, però que crec que hauríem de recuperar, jo que sigui, pel coneixement cultural que hi va associat. I avui, així per variar una mica, abans d'entrar en el bessó del tema, tenim un àudio una mica especial.
Ah, sí? Sí. L'escoltam, per favor.
Bueno, era en hivern, tent de matances, quan havíem berenat, que ja no hi havia feina dels de joves, dels soldats, en les bicicletes anàvem allà on tots, més o menys, sabíem una glanera, dues dolces, i si no hi havia l'amo, ens omplien les butxaques. I les glanes menjàvem per, ja t'he dit, per Nadal, en tent de matances. L'amo i la madona de les matances, si tenien glaneres, també en treien en el sopar.
Ai, que
mira,
fregut. Qui
és
aquest
posat,
senyor?
Això és en Joan Dertà, que té 79 anys.
Una ferrada, Joan.
Sí, mos ha enviat aquest àudio i l'he volgut posar en principi perquè ara, veient això i es debat ja que han tingut
sí,
abans de començar...
De fet, ara Miquel fa un vídeo, això són els aglandolsos, torrats...
Sí. Cruz i fora pelar, que estan sense closca. Bueno, vos...
Tutorial.
Exacte. Hem escoltat en Joan perquè vos cregueu que la gent se'l menjava. No,
sí,
que
sí, sí.
Fet un experiment
te crec,
amb
jo te crec.
No eres dia dels innocents i vos he fet menjar una cosa que no menjava.
Així que li ha hagut un pot de nou, però...
Jo tinc aquí un ensamà que estic esperant que m'adonin et sus per poder tastar-lo.
Exacte. Vale, ara hem acabat el tastarem. Bé, com diu ell... Era
tent de matances.
Sí, en arribar fred. Vull dir que és una cosa que a lo millor no era... No vos d'imaginar un consum super estès de diari i tal, sinó com pues, menjar unes ametlles, un cacabets, dues taronges...
O unes castanyes.
O unes castanyes, que aquí a Mallorca, pels sols que tenim, els castanyets se moren. O sigui que les nostres castanyes serien aquests aglans dolços, que les finques, qui més qui manco, tenia una glanera, o una glanera dolça, perquè genera, depèn del poble, se diu d'una manera o una altra, i els menuts i els més grans anaven a cercar tant per consum animal com per, com hem escoltat ell, de postres, se menjaven uns aglans torrats o crus. Això
però, mirem, torneu més qui, d'anem a pams. D'on surten aquests aglans dolços? Perquè no tots els aglans ho són.
No, mem.
Clar, que jo me pensava que aquests aglans es anaven en esports, tradicionalment.
Els aglans se donen en esports, tradicionalment, i aquells...
Hi ha una excepció.
Exacte. Els aglans tenen una cosa... Els aglans, per començar, és el fruit de la usina, vale? De quercus ílex, que serien les usines més grosses que estem acostumats, i quercus rotundifolia, que són les més petitones, que diuen que són les més dolces, però bé, nosaltres aquí, quercus ílex, que són les que hi ha per tota la serra, quan fas una excursió estàs acostumat a veure aquestes usines grosses.
Quercus, quercus de la quarta. Declinació del llatí.
No sé si ve d'aquí o no, ho hauríem de cercar, però
sí,
és bona.
Sí, 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 sí.
Vale. I què passa? Que els aglans, el fruit, tenen una cosa que se diuen tanins, que són unes...
Ah, sí. Sí. Això també ho tervi, no?
Ho tenen molt de... Sí, moltes coses, molt de fruits, i quan més tanins tenen, menys mengívols són, perquè són més amars, es mussen més a boca, són menys mengívols. Què passa? Que aquelles veritats que deien dolces són les que menys tanins tenen. I quan xerram de dolç, no, és el que xerram abans, no és un dolç des que estem acostumats a ara,
no.
Que és superdolç,
no.
Sinó
no,
que antigament,
no
just que no fos amarg i se pogués menjar i no altres mossers, ja se començaven a dir dolç.
El més semblant tenir el gust d'una castanya.
Exacte. I com en les castanyes és un...
Unes
sí.
postres.
Sí, i n'hi ha de que són molt... Ara avui, justament, la veritat que borduc no són ser més bones, però n'hi ha algunes que són superdolces. Això sí que és veri, que són molt bones i no em porten ni torres-les. Però quan les torres, perden molt de tanins i se poden menjar gairebé tots. Això sí que és veri. Però... tasteu-los, si aneu davall una usina. També vos heu de fixar que són més grassones redonets, que no són tan allargats, que fan més forma de bala, o que són molt petitons, aquests seran els agres. I els que són més redonets i més grossets seran...
Més mengívols.
Sí, té més paperetes de que siguin dolços.
Però tornant en els tanins, per què serveixen a la planta els tanins?
Vale, idò és una estratègia de les usines i d'altres plantes per reduir el consum dels seus depredadors, o sigui, això te dona amargor i astringència i també t'ajuda a ser menys susceptible a ser atacat per fongs. Les usines tenen una cosa molt curiosa que, no sé si vos recordeu, fa un parell de seccions varen xerrar la paraula anyívol i les usines són molt anyívoles. Què passa? Que, clar, les usines empleen diversos animalons per reproduir-se, per escampar-se llavors, no? Les rates, la península, els esquirols, alguns tipus d'ocells, i el fruit, els aglans, estan creats per les usines, diguem, no pels homes, que són els altres, jo què sé, els noguers, les pomes, les peres, tot això ha hagut una selecció nostra, dels humans, que ha acabat donant forma en aquell fruit. Les usines no, estan més donades pels animalons. I l'estratègia que tenen de dispersió, i perquè vols dir que són anyívoles, és perquè un any en fan molt, no? I aquest any hi haurà més rossegadors que se les menjaran i les dispersaran, i potser poden estar dos anys després fora a fer-ne perquè torni a davallar la població, perquè si tu cada any fas un munt de quilos d'aliment per rossegadors, arribaria un punt que no se reproduirien. Uh-huh. Per això són variants que no fan superatractiu el cultiu d'aquesta espècie, i s'han de tenir en compte, també.
Per la gent que aquell dia precisament no estigués escoltant la ràdio, nívol significa que és que en aquella anyada són esponerosos.
Exacte. Sí, sí, sí. I quan fan una anyada grossa, és una anyada grossa. Les usines van així i se posen d'acord, diguem, estan sincronitzades amb una població d'usines, se sincronitzen. Hi ha molt d'estudis més o manco sustentats, però el que sí que es veu, per exemple, si hi ha una gelada, aquell any perden la flor, ja no se faran molt de glans, i totes elles ja comencen de zero en aquest ritme i estaran doncs, dos anys no, un any sí, dos anys sí, un any no, van rotant per disturbar les poblacions que els hi fan mal.
Crec que si l'any que ve me presenten els premis a Mallorca de poesia, se titularà La sincronia de les usines.
És que és guapo.
No, m'ha encantat.
Mireu,
a Glados li pot posar, també.
Sovint, però, Tomeu, els mallorquins feim o solen fer de manco les coses que són nostres.
Sí.
Hem fet de menys la usina i realment tenim un petit tresor que envegen altres territoris que no en tenen?
Sí, aquí hi ha una cosa superinteressant que estaria bé que tothom agafés nota, que és que no hi ha cap territori conegut per ara, tots estan d'espanyol ni a Portugal, que tinguin una cosa que tenim nosaltres, que si vols passegeu per la serra o veus una usina o una finca i veus que més o manco un metro i mig o un metro tenen un bony, això vol dir que aquella usina fa 100 anys o 80 o 100 anys va ser empeltada. I aquí és l'únic territori on s'ha empeltat tradicionalment la usina. A altres zones, més del sud, les usines ja fan de per si més aglans dolços, però no hi ha cap altra banda on s'hagi empeltat. No sé si m'estic explicant.
Sí, sí,
és a dir, no hi ha ningú
humana
que hagi empeltat, llevat dels mallorquins, les usines.
Que hem empeltat les usines, per tant, hi ha hagut una intervenció...
Primer les hem empeltat i després les hem empeltat.
Exacte, s'han de llevar... Bueno, això ja ens arriba una altra secció, però sí. I encara més curiós que encara ha perdurat gent que s'ha anat passant-se... Perquè això és un coneixement que no està super estès de com empeltar. I això ha perdurat fins al dia d'avui i encara hi ha majors que fan empels d'usina i joves, com Andreu Adrove, que escoltarem ara, que han agafat el relleu. El primer que li he demanat a
Andreu també fa...
Sí, ell és president de l'Associació de Veritats Locals i tenen un projecte. I, bé, escolta'm, el primer que li he demanat és per què se va interessar ell, o sigui, quan li va sorgir aquesta dèria de conèixer el tema de les usines dolces.
Va començar del lot, quan els padrins els hi feia preguntes de coses d'un temps, m'agradava saber-ho tot, vull dir, sobre moltes coses de què menjaven abans, què feien abans... I va començar a sortir el tema de les usines dolces i resulta que on havia nascut el meu padrí, a Sant Negre, fa de nits, encara hi havia usines dolces. Me les va mostrar i eren uns arbres molt vells, que alguns estan morint, estan molt envaïts. I ell me deia els noms, me deia aquestes són de Campanet, aquestes són de Vallaneta, aquestes són de la Monja Reguera. I jo ja en aquell temps començava a cercar informació per internet en les capacitats que tenia del lot i no trobava informació pràcticament, molt, molt, molt poca informació. I vaig veure que eren uns arbres que tornaven molt vells i ja me preocupava que acabessin desapareixent. Vaig provar a fer pèls en el seu moment, però no van anar bé. Llavors dic, això encara estudiava a l'institut o...
I va de ben jove,
sí,
l'idea.
Sí, sí.
Andreu, aquesta motivació.
Bueno, escoltant el seu predins, que és una cosa bastant guapa, que a vegades no ho demanam i mira, el seu predins li va ensenyar, li va deixar escucat.
No, i clar, i dir, per què menjam a glans?
Exacte, és que és impacte, jo també. No fa tant d'anys que en sóc coneixedor que se podien menjar i me va impressionar. Bueno, i en Andreu, després, el que vos deia en l'Associació de Veritats Locals, sí que varen començar a fer una prospecció, a localitzar peu dolços, a fer descripcions tècniques i comprar fruits per conèixer quines eren aquelles que realment eren més mangívoles.
Mm-hmm. L'escoltam, de nou.
I res, van anar passant els temps i en l'Associació de Veritats Locals, ja de més gran, varen començar a fer una prospecció un poc més ben feta. I van començar a contactar amb gent de per tot Mallorca, van conèixer empaltadors que encara empaltaven a usines dolces, van ser molt interessants, la veritat, i a partir d'aquí van començar a trobar arbres per tota l'illa, normalment pràcticament sempre eren arbres aïllats, bastant vells, només puntualment han trobat zones amb bastant d'arbres junts, coses més puntuals, més excepcional, i també un parell de persones que encara empaltaven i tenien arbres més joves, però en general sempre els arbres són bastant vells i molt mal estat normalment.
Uh-huh. Que interessant, i doncs, també aquest treball d'en Andreu de trobar
sí,
encara
cercant
gent que empaltava usines.
Sí.
Que I se tracta d'agafar una...
Clar, agafes tanyades joves d'arbres que sàpigues d'anys anteriors que t'hagis tastat, que són bones i són dolces, o qualcú que famílies
dit,
que encara
sí.
en mengin, i vas a un peu d'una usina agra i l'empelta. Se pot fer d'un any de cossiolet, diguem, tu sembres un aglà i de l'any següent l'empeltes,
sí.
o de plantes que ja estiguin més crescudes
la
a camp.
Grossa.
Sí, teies... sí.
Un empelt.
Hi ha 30.000 tipus d'empelt,
sí,
això.
Sí,
o sigui, un dia en podrem xerrar.
Sí. Interessant, tots els
serà empels. Xulo. I a partir d'aquesta feina sí que ja s'han inclòs en el mostrari de veritat local de la conselleria 8 tipus, si no vaig malament. I els noms són Avellaneta, de Campaneta, que tant n'hi ha de redonida com de llargada, de la Monja Riera, de la Senyora, que de la Senyora és un nom xulo perquè hi ha quasi totes les varietats tenen de la Senyora.
Figues de la Senyora.
Ni, sé d'una usina inca que li diuen de la Senyora que diuen que són espectaculars, que si
sí?
te menges crues tenen més bon gust que les castanyes, o sigui que potser un dia...
És
poden...
a dir, que hi ha una usina
lo que és una finca privada i no conaclamo,
sí, no,
li hauríem de demanar.
Però només és una usina.
És una que està allà enmig i li diuen de la senyora, sí, que ha quedat enmig d'un sembrat, terra bona, terra fonda, que vol dir que era un arbre que era valorat i, de més, li han fet la forma allargada, és a dir, les usines tenen tendència a fer piràmide, no?, i aquest l'han fet allargada perquè devien volar més superfície per fer més... bé, més aglans. Que, clar, no només hem de pensar que s'empaltava de gla dolç, sinó que per consum de bestiar, moltes vegades hi ha usines que no són gent dolces, però són molt productives, i a lo millor agafes mudes d'una usina molt productiva perquè te faci més aglans per tenir més quilos pels animals. Bueno, tot un tema. També, altres noms, que castanyera, que sé que té més gust a castanya, i n'hi ha una de quadrada que se li diu d'en Pere Andreu. Bueno, això, que cada gla té una mida, tipus de gust, la pell que tenen entre la closca i els fruits, se desferra més, se desferra menys. Bueno, hi ha una burrada i encara estan estudiant per saber exactament quines són les mateixes varietats en diferents noms, o si hi ha una varietat que li deim el mateix i realment són dues varietats, perquè les usines s'hibriden molt i és molt difícil, no és com una figa que veus color clarament, aquí com veus, que sigui més allargada o no, també pot dependre de si ha plogut més, manco, hi ha un munt de variables, és un tema prou complicat.
La variable de la variable de la gla seria també a tenir en compte. Clar, perquè la usina té un emperò i és que té fama de créixer a poc i si algú es volgués decantar per fer-ne una plantació, clar, potser tardarà a treure un profit. O hi ha maneres de millorar això? Tu que saps de tot, tu m'ho esquida.
De tot no, deman molt. Per fer més via, realment no. El que vos deia, pots empeltar amb peus que ja hagin crescut, ja has guanyat 4 o 5 anys i és veure que en 2 o 3 anys jo he vist ja amb pèls que produeixen, o sigui que amb això ja ho tindries. Sí que és veure que s'aconsellaria, si qualcú volgués fer una plantació de glans dolços, que aprofiti i ja faci el Terminator final, que seria sembrar, o sigui, empeltar, vale? Ho intentaré explicar a poc, amb usina dolça, peus d'usines sureres que facin suro i que aquests peus estiguin microrisats amb tòfones. I
uau,
així tu tens una plantació de tòfones negres que van supercotitzades
sí,
en el mercat
sí.
i és un cultiu bastant rendible, amb un peu surer que amb 25 anys tindrà suro i tens producció de glans dolços. O sigui, això ja seria...
Que se diuen això en el futbol?
Jo de futbol, aquí sí que m'ha agafat.
Que vol dir un hat-trick.
Un hat-trick, exacte. El hat-trick de Skerkut seria aconseguir
exacte.
Fer això.
Tòfona, suro i glans dolços.
Això ja seria brutal. I així tens beneficis diferents moments. I les tòfones fan via.
Però això no seria jugar a sa Déu.
A jugar a sa el bon Jesús, exacte. I avui no sé si mos convé.
T'anava a dir.
Però parlant de menjar, en Déu té clares quines varietats li agraden i com es poden consumir-ho, l'escoltam.
Jo diria que és de Valleneta. No sé si perquè justament és de Felanitx com jo, però és una veritat molt diferent. És un arbre molt diferent, té poc vigor, els pèls no mos aferren massa bé, com que és més problemàtica i a la vegada la fa interessant. Però té un gust excepcionalment dolç, és molt, molt bona. I en el meu cas jo m'agrada més crus. Hi ha gent que la prefereix torrats, però jo cru m'encanten. Fins i tot l'any passat també m'han provat de fer terró amb aglans crus, amb aglans torrats, i com un substitut de semelda, i també va ser molt bo. Vull dir, al final té moltes funcions i se pot consumir de moltes maneres diferents.
Mira, com en Tomeu, nostre estimat, que ahir que plovia va anar a cercar aquests aglans.
Exacte.
Els ha torrat.
Els ha torrat. Avui de matí n'escaliu, de
que
nostre.
Per si un cas.
Perquè torrats són més bons. Si els heu de provar, torreu-los primer.
I els ha duit aquí, sí. Avui, a l'estudi de Ter Ràdio, per fer aquest...
Xisco Nadal. Què
fas? Aperitiu de Nadal.
Que han començat, que tens de la nit de Nadal. I se disposa a menjar-lo.
Ja puc.
Endavant.
Sí, llàstima que no tinguem...
S'ha de beure aigua, heu vist?
Un pot d'aigua, sí. Tu l'has provat?
Sí, a mi crus m'agraden més que torrats, però és veritat que te la jugues un poc.
Què te pareix, Xisco? Quin gust té?
Fa gust com a de bacó, si m'apures.
Sí, però deu ser torrat de sa foganya, crec jo.
Mmm...
Li
has donat un punt de fumat en aquesta gla.
Exacte.
És d'escaliu.
Sí.
Tu, ara, aquí ha vengut no tothom.
Uf, ha comprat tothom. N'he torrat un parell. Però...
Ara en donarem. A mi m'agrada, sí. 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 Crec que és com un fruit molt semblant a la castanya.
Se pot fer torró, se pot confitar... Mm. Vull dir...
Té
potencial culinari.
Sí, però té...
A lo millor així...
Se textura molt semblant a una castanya.
Sí.
Sí, seria com a la marca blanca... Seria com a la marca blanca de la castanya.
La castanya és pobres, no?
Bé, doncs, què he dit? Si vos fa ganes, menjau a glan dolces. Un altre dia li dedicarem més estona, però avui hem d'acabar amb el nostre glosari. I quina paraula introduïm al diccionari, també?
Banyat davall d'una usina, m'ha venit el cap que estigui pellucant, i pellucar vol dir collir o replegar els fruits escadussers que han quedat sense prendre la collita normal, sobretot de raïm, olivera, és a dir, anar a cercar un pol que ha quedat per terra de lo
això
que no
t'anava a dir, pellucar són els que han quedat per terra. I sempre, no sempre són bons.
No, no sempre són bons i s'ha de triar. Per això jo ahir m'ho sentia que estigui pellucant.
I va, m'encanta aquesta paraula, pellucar, que la introduïm en el nostre diccionari de Fora Vila amb en Tomeu Mesquida. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sí, molt d'anys.
Molt d'anys.
I mos trobem l'any que ve, o la setmana
sí,
que ve.
Sí, l'any que ve, per mi ja.
Ja l'any que ve. Vinga. Gràcies, Tomeu.
A vosaltres.
Ara tornem.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
La nit de Nadal entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio, orbitant el Nadal amb Tita Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella d'una nit ben especial a la ràdio pública. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuament, si podem, perquè hem provat a glans dolços. Però ara vos hem de parlar d'una exposició dedicada a Marino Benejam, que és a Can Saura, Ciutadella. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me.
l'any Benejam, enguany que ha fet 50 anys de la seva mort, l'exposició Marino Benejam, retrat d'un geni discret, posa en valor un dels creadors menorquins més il·lustres i universals. És un recorregut pels seus primers, pel seu univers creatiu. Nascut a Ciutadella, el 1890, de casa humil, en 7 anys la seva família se'n va anar cap a Barcelona. La seva passió el va dur a estudiar dibuix i va començar a publicar les seves historietes a revistes infantils com Pocholo, Perra Gorda i Cacao, fins que el 1934 comença a col·laborar amb el TVO i després de la Guerra Civil es va convertir en un dels dibuixants més importants de la revista, al costat de guionistes com Joaquim Buigues, per exemple. La família Ulisses va ser la sèrie que ell més va popularitzar i també, per extensió, que més va popularitzar el còmic espanyol des del 1944, en què es va començar a publicar fins a la mort de Benejam el 1975.
I nosaltres en volem parlar amb en Quico Domínguez, que és l'encarregat de tot l'any Benejam i també ha participat d'aquesta exposició. Com estàs, Quico? Benvingut.
Hola, què tal? Gràcies.
Gràcies a tu. Que bé. Quina il·lusió poder parlar de Marino Benejam i també d'aquesta primera, no sé si és la primera exposició que feu, si teniu pensat fer més coses per celebrar aquest any.
Bueno, de moment el que hem fet és aquesta, la tercera acció que fem de Marino Benejam, i tal vegada continuo una mica, dependrà una mica del Consell, continuarem fent alguna activitat més durant l'any que ve, no? Hem fet primer una xerrada d'en Zaca, que és un dibuixant molt, molt admirat aquí a Menorca, parlar una mica de la forma en la que es pot dissenyar un personatge de còmic i com s'administra la seva presència en cada una de les vinyetes d'un còmic. Va fer també una taula rodona amb un dels majors, al Museu Menorca, amb un dels majors experts, amb el Marino Benejam, que és un col·leccionista de l'obra d'aquest menorquí internacional que viu a Barcelona. S'ha deixat molt dels materials que tenim exposats a l'exposició. Amb el Rafa Baquer, que és el president o un dels membres del clúster del còmic de Mallorca, un home molt, molt entès també, un gran dibuixant que ha treballat i ha treballat, crec que encara, a Bruguera, i amb Zaca també, i un altre dibuixant de Menorca que té un còmic, un personatge molt especial, que són els herois, superherois a l'estil menorquí. També és una cosa molt graciosa. I aquesta és la tercera de les accions que jo crec que ha de ser la que més dongui a conèixer la figura de Marino Benejam a tota la població, en aquest cas menorquina. Veurem si aquesta posició també viatja a Mallorca en un futur, no? L'any que ve.
Esperem, sí.
Esperem, veurem. Veurem perquè hem titulat l'exposició El retrat d'un home discret.
D'un geni discret, sí.
D'un geni discret, perquè sense cap mena de dubte el Marino Benejam era un geni de la seva època.
Totalment.
És un home que va entendre perfectament el que es tenia que dibuixar, com tenia que dibuixar per burlar una mica aquesta censura que hi havia a l'època de Franco, amb la dictadura, com veure... com la família Ulisses no és més que el retrat d'una família catalana d'aquella època, dels anys 40, no? En totes les seves... el més comú que hi havia a la Catalunya d'aquella època, que ja estava instal·lat aquí, no? I allà es veu el verdader geni d'un tipus que no va destacar mai al món del còmic com figura, sinó que destacava per la seva obra. Perquè no només va crear la família Ulisses, recordem, tots els que tenen una mica d'edat, podem recordar a Meriton Pérez, podem recordar a Eustoquio Morcillón i Babalí, podem recordar grandes inventos del TVO amb el professor Franz de Copenhague, en definitiva, molts dels dibuixos de la nostra infància, inclús anteriors, perquè de meva és una mica anterior, són obra de Marino Benejam.
Clar, parlaves precisament ara, Quico, d'aquesta família Ulisses, que va ser la seva sèrie més popular, on va retratar amb humor la vida de classe mitjana espanyola del franquisme, però també en realisme i allò que seria una mica de comèdia domèstica. No sé si aquí és on ell va haver de poder burlar de qualque manera la censura del moment, perquè segons quines coses no s'ho podien contar. No sé si l'humor era la millor eina per poder explicar una mica aquella Espanya que no ho estava passant bé.
Absolutament. Sense acabar massa el que era l'època i com es vivia a l'època, perquè tenia que ho reflectia amb aquesta família, la família Ulisses, amb el marit, la dona, la noia, la seva filla, que cercava un nòvio per casar-se i establir-se com les dones de l'època. Avui és un personatge totalment anacrònic. Les dones avui dia no cercen això, però a l'època semblava que això era el que tenien que cercar. Els dos fills, que eren més pillos, i la sogra. Era una família típica espanyola, típica de la burgesia catalana, de la mitja catalana, i allà era on ell intentava cabrar una mica, dir coses que no es podien dir i que quedava una mica dissimulat-se al humor de l'època, no? Uh-huh. Era un tipus que també ho feia amb la família Meriton i també, no recordem un altres personatges com Eusaki Molcino de Valí, donde ell parlava una mica d'aquesta dualitat entre el primer món i el tercer món. Pensem que Eustaquio Morcillón era un caçador que vivia a l'Àfrica i el Babalí era el seu guia de negre que feia tot el que s'esperava d'un guia d'aquesta època. Uh-huh. Tot en aquest ambient graciós, però amb una mena de denúncia. I això era el seu gran talent, d'un home com aquest, com el Marino Benajam.
Que interessant. I ara podem repassar la seva figura, Can Saura, en aquesta exposició que després anirà a Mo, tenc entès, a partir del març.
Correcte. Uh-huh. Ara estarà, es va estrenar el divendres passat, estarà a Ciutadella, a Can Saura, al Museu de Ciutadella, fins al 28 de febrer. El 20 de març anirà a Mo, a la sala de Sant Antoni, i estarà allà fins al 2 de maig. A partir d'aquí veurem si hi ha alguna activitat més i si l'exposició torna a girar. Veurem, perquè Rafa Baquer, ja del clúster de uh-huh. Còmic de Mallorca, ens va demanar si la portaríem aquí a Mallorca i veurem si la podem portar uh-huh. o no, depenent una mica de les sol·licituds que pugui haver uh-huh. i si encontrem un lloc. Però aquesta exposició està formada per 10 panells on explicam tota la seva vida, qui era el Marino Benajam, contam una mica la importància de la seva obra, el traç seu, què volia dir amb el traç seu, uh-huh. com era el seu traç, el seu dibuix, i també la importància d'aquesta revista del TVO, a una època on hi havia poca cosa que fer.
Quico Domínguez, moltíssimes gràcies per explicar-ho. Un dia tranquil·lament parlarem de l'any Benajam i de Marino Benajam. Molt d'anys i gràcies.
Quan vulgueu. Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.